voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Al Déu de Santa Teresa y lo hacemos hablando de la cuarentena debido a la pandemia por la COVID-19, que puede ser no solo un periodo de alarma, sino también de reflexión sobre uno mismo y el entorno. ¿No es así, Rosa Oltra?
Així és. El confinament ens ha permès un temps per a reflexionar i intentar canviar inèrcies de funcionament, a repensar les nostres relacions, a posar al centre les cures, crear xarxes veïnals de suport mutu. Fantasiegem amb un món no basat en el consum ni en la sobreexplotació de recursos naturals. Un món amb menys contaminació. En definitiva, somiem amb que això ho canviarà tot, que construirem un món millor. Però de sobte, i com a contraposició als nostres somnis, el món real ens ha explotat a la cara una vegada més. L'Ajuntament de València actua en contra tota lògica, juga a la moneda de les dues cares. D'una, ens ven una ciutat sostenible i de l'altra, dona llum verda a la ZAL, la zona d'activitats logístiques del port, fins i tot sense que hagi eixit la resolució d'una de les demandes interposades per Perlorta. D'un costat, els interessos per un món més sostenible, de l'altre costat, els interessos de l'ampliació portuària. Sempre ens quedarà lluitar. Comencem. En l'edició d'avui, atacant ja la desescalada, però encara en confinament, comptarem amb dues entrevistes en la part central. Parlarem de cultura i teatre, un dels sectors que més està sofrint els efectes d'esta crisi. Josep Martínez entrevistarà a Anna Albaladejo, actriu, creadora, dramaturga i directora formada a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València. A més, Núria Cerveró entrevistarà a Anna Cerveró, actriu valenciana formada a l'Estudi Nancy Tuñón de Barcelona. Continuarem i acabarem el programa d'avui amb les músiques d'un país clandestí, amb Adeli Martínez. Anem ja amb l'entrevista de Josep Martínez a Anna Albaladejo. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Rosa. Sí, avui tenim amb nosaltres a Anna Albaladejo, actriu, creadora, dramaturga i directora formada a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València i també investigadora doctorada en literatura i teatre per la Universitat de València. Bona vesprada, Anna. Gràcies per passar una estona amb nosaltres.
Bona vesprada, Josep. Moltes gràcies per convidar-me al programa.
Per quins motius creus que també l'estat d'alarma ha tornat a ser evident que hi ha una subestimació de la cultura?
A mi aquesta primera pregunta, el primer que em fa és suscitar-me dues preguntes més. La primera és qui té la capacitat de donar-li l'estimació o la dignitat que s'escolta parlar últimament a la cultura. Els governs o les persones. Jo crec que la nostra societat sí que estima la cultura. Que siga conscient o no ho siga, això seria una altra qüestió. Però que la cultura la necessitem, la emprem, és part de nosaltres. Una altra cosa serien els governs. Però la segona qüestió, per a mi, és què entenem per cultura. Perquè també dins de la cultura hi ha models, hi ha imatges simbòliques que també estan regulades moltes vegades pels polítics i pels governs, però també dins de la cultura, a banda de les seves disciplines i camps que són infinits, també pense que de vegades es considera cultura només a la cultura professional o la cultura ha de tindre uns certs circuits artístics, fins i tot reglats també per l'economia, o la cultura és una cosa que ens travessa a tots i que forma part de la nostra vida com a individus i les nostres comunitats. Són temes que se barregen i que és important també diferenciar-los a l'hora de parlar d'això. I respecte als governs, doncs jo crec que sí, subestimen la cultura des del moment en què la consideren en termes de rentabilitat econòmica. Si assumim la cultura com algo que ha de produir i ha de produir uns beneficis, pues clar, a partir d'ahí, diguem-ne que no la posem en valor perquè la cultura genera altres riqueses.
Què opines de la llau d'oferta cultural gratuïta que hem vist per les xarxes? És la millor opció única en un moment de digitalització forçada?
Aquí no tinc una resposta tampoc senzilla. Jo el primer que diria és que durant molts anys la reivindicació de la cultura gratuïta i el Creative Commons, el copyleft, la revisió de repartiment de drets, crec que ha sigut durant molts anys una ferramenta front als monopolis empresarials de la cultura, empresarials i als lideratges no positius, els que acaparaven tot el benefici de la cultura, la cultura entesa en termes de rendiment econòmic. En el moment inicial de la pandèmia, crec que va ser un gest meravellós que posava en valor la cultura, posava en valor no només la emissió, la producció, diguem-ne, de la cultura, sinó també la recepció, perquè també va ser meravellós i ese producte rodava perquè la gent també el necessitava i el feia servir el que el posava en valor. El problema va ser en el moment en què això s'assumís des de les institucions i els poders públics, com que això és així i no estan gestionant resoldre les necessitats dels professionals de la cultura, però sí els estan demanant que col·loquen gratuïtament els seus productes. Ahí va estar el problema, que genera molt de debat, perquè d'una banda me preguntes si crec que podria que n'hi ha altres fórmules, clar que n'hi ha altres fórmules de poder pagar la cultura digital, això no és una cosa nova. El que cal és la voluntat de fer-ho i també establir unes metodologies mínimes, criteris mínims, perquè si no també serà una altra vegada més la llei del mercat i aquí el que no corre vuela. Però això no se pot fer sense una reflexió darrere, perquè volem una cultura que costa diners o volem una cultura pública, gratuïta per a qui la rep, gratuïta per als receptors de la cultura, per al públic, però no regalada per als artistes, perquè els artistes pues, també han de menjar, de pagar el seu lloguer, etc, etc.
A poc, després d'una primera intervenció calamitosa del ministre Uribes, que no concreta res i contraposa la cultura amb la salut, van concretant-se algunes ajudes des del govern central, la conselleria, l'Ajuntament. Podries fer una valoració de com incideixen en el sector teatral?
Jo crec que el primer que hem de senyalar és que si recularem no és només perquè volíem posar en valor la cultura, sinó que es donar en compte de que això tenia un cost polític indudable. La gent de cultura és gent d'esquerres. Després, com aquestes primeres mesures, diguem-ne laborals, més generals, anem a començar per ahir, es concreten, és de veres que s'han ampliat els pressupostos prou. Jo això no te ho sabria valorar si és suficient o no, perquè me perden aquestes xifres tan grans. El que sí que puc dir-te és que quan se van publicar els criteris encara n'hi ha molta gent que es queda fora, que té a veure segurament en la precarietat, el primer. Una de les coses per arribar a l'atur és estar contratat X dies i en règim d'artistes, que això és una cosa que, per desgràcia, no s'està fent sempre. Per culpa de les empreses moltes vegades, però també de vegades perquè els mateixos grups són tan precaris en recursos que no arriben a pagar-se a si mateixos règim d'artistes. Això serà un problema per a poder entrar a l'atur. Que no s'ho plantegin, que si no partirem d'una precarietat tan patent, però és així. I després, pues, també, fins i tot dins de l'ecosistema cultural, n'hi ha gent que s'ha quedat fora o en unes condicions molt pitjors. La setmana passada estaven totes aquestes reivindicacions dels músics i dels tècnics, diguem, que nosaltres també som d'arts escèniques, els tècnics, no? Sobretot que sense nosaltres no hi ha cultura. Jo crec que igual hauríem d'ampliar les nostres demandes i no fer-les únicament sectorials, perquè si no hi sempre algú se colarà per les ranures, perquè partim del que partim, i posar-se molt a treballar en la qüestió de la renda bàsica, però no una renda bàsica puntual per a aquesta etapa, sinó una renda bàsica que ja la venim demanant des de fa molts anys, alguns grups de gent, una renda bàsica que garantirà que qualsevol es podria dedicar a la cultura o al que li donarà la gana, perquè crec que així sí que augmentaria la nostra riquesa cultural en tots els nivells.
I ja per acabar, amb independència de si arriba o no un suport institucional, com encares tu immediat per a un art tan de proximitat com és el teatre?
Com per ara no tinc una resposta concreta. Sé que l'art es transforma i que el teatre sempre sobreviurà perquè està en el xou dels nanos, perquè està en la nostra essència. Vaig a llegir-te dos frasetes d'un article que es diu El teatre com a respirador social, de Pedro Benatón, que va eixir fa uns dies en Teatrón i que resumissen molt bé. Diu: si las personas logran sobrevivir, salvaremos al teatro y a las artes presenciales. Quizá no el teatro que cobra entradas, que tiene lugar adentro de un edificio teatral. Puede ser que ese no encuentre salida. Pero el teatro sobrevivirá en otros espacios físicos y sociales, en otras esferas, en lugar de someterse al espacio arquitectónico y al capital. Si las personas reexisten, también reexistirá la interacción social y de esta manera reexistirá el teatro.
Gràcies, Anna, per estar amb nosaltres. Molts ànims i endavant. Hem tingut amb nosaltres Anna Albaladejo, actriu, creadora, dramaturga i directora formada a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València i també investigadora doctorada en literatura i teatre per la Universitat de València.
I seguim en el món del teatre amb l'entrevista de Núria Cerveró a Anna Cerveró. Bona vesprada, Núria.
Bona vesprada, Rosa. A continuació farem l'entrevista a l'actriu valenciana del barri del Cabanyal, Anna Cerveró Ferrer, que actualment està a la companyia de teatre de l'Eixample de Barcelona. Bona vesprada, Anna, benvinguda al programa.
Hola, què tal? Bona vesprada a totes i moltes gràcies per convidar-me a participar en el programa d'avui.
Anna, actualment estàs vivint el confinament a la ciutat de Barcelona, tot i que et mous molt degut a la teua feina. Com era la teua situació abans de que es decretés l'estat d'alarma?
Aquest confinament m'ha pillat a la ciutat de Barcelona. De fet, estic quasi de campament base perquè des de finals de l'any passat vaig entrar a formar part de la companyia Eixample Teatre d'ací de Barcelona per formar part d'una comèdia que es diu Sex Escape, del Borja Rabanal, amb la que estàvem tenint molt, molt bona resultat, molt bones crítiques, una bona resposta del públic. I de fet, jo estava especialment contenta perquè, com bé has dit, estàvem tenint molta mobilitat. Al febrer vam tenir dos o tres bolos a València, que la idea era continuar-los. En paral·lel també s'estava fent el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. Ara hauríem d'haver començat els bolos també a Saragossa. I com dic, doncs estàvem en un bon moment. Estava funcionant també que, de fet, la setmana que es va declarar l'estat d'alarma, hauríem d'haver començat els assajos de la segona part d'aquesta comèdia. Llavors ha sigut un parón molt en sec, molt de cop, molt bèstia, que ens ha pillat així una mica desprevinguts. I no solament el teatre, perquè també hi ha altres projectes, com els audiovisuals. Per exemple, en el meu cas, jo vaig participar en el rodatge d'un llargmetratge que es diu La cançó pop, de Raúl Portero, que la vam rodar aquest estiu i ara estava en postproducció. Pràcticament la idea era poder-la estrenar ara a la primavera, a principis d'estiu. També s'ha paralitzat, això també no sabem quan es podrà acabar ni quan podrem estrenar-la. També hi ha un projecte del que no puc parlar molt, però hi havia una sèrie a TV3 que semblava que sí, que ja quasi segur jo tindria una xicoteta a part, que m'il·lusionava molt, i també el rodatge l'anàvem a començar ara al principi del mes de maig, i òbviament això no s'ha començat, també ha quedat totalment paralitzat. Aquesta és una mica la situació en la que jo em trobava i com em va pillar tot això.
I actualment, que degut al tancament dels teatres has vist reduït completament els teus ingressos com a actriu, com ho fas ara? Has rebut alguna ajuda per part d'alguna administració o t'has pogut acollir a algun ERTO?
El tema de les ajudes a aquest sector és complicat perquè és un sector que té moltes peculiaritats i llavors el que necessitem són també ajudes peculiars que donen resposta a la situació específica. Nosaltres, per exemple, no gaudim d'un contracte indefinit com a altres sectors d'altres indústries. La indústria cultural normalment treballa per obra, per projecte. A les actrius ens contracten per fer una pel·lícula, per fer una col·laboració, una aparició a una sèrie o per una temporada de teatre. Jo tenia un contracte per aquesta temporada teatral i a mi el que m'ha passat, desgraciadament, suposa que la immensa majoria de professionals del sector és que ens han rescindit el contracte. Llavors, què passa? Que vas directament a l'atur. Si tens sort, sort entre cometes, perquè al final t'ho has guanyat i t'ho has acumulat tu, de rebre una prestació que et puga mantenir una miqueta fins que la cosa es puga reactivar, doncs perfecte, però tampoc és la situació més comú, per desgràcia. Llavors, què passa? Que ara recentment, aquesta setmana, han eixit unes ajudes per fi específiques per al sector, que ens ha costat molt lluitar, que han estat les associacions i els sindicats de la cultura lluitant per aconseguir-ho, i ens trobem amb una ajuda que no pots sol·licitar si ja estàs rebent, com deia, una prestació. I estem parlant de que potser hi ha actors que tenen una prestació de 100, 200, 400 euros i no poden optar a aquesta ajuda específica pel nostre sector, simplement perquè ja estan rebent una prestació que ja dic, que ja de per si és absolutament insuficient. Crec que hem de seguir lluitant perquè s'escolte realment la nostra peculiaritat, s'entenga molt bé com funcionen els nostres contractes i la nostra indústria, i necessitem que ens ajude tant l'estat espanyol com les autonomies. I al fi del cap, el que passa és que som un sector molt oblidat, molt castigat, molt precari, i davant les crisis econòmiques, perquè això va començar amb una crisi sanitària, però a dia d'avui és una crisi econòmica també i cultural, com estem veient, i el que sol passar és que davant d'aquestes situacions es reforça el que ja era fort. I el que estava en una situació precària, com som els treballadors de la cultura, s'evidencia encara més aquesta diferència i encara estem més precaritzats, que és el que està passant clarament. Seguirem lluitant, aquesta és la situació. Jo tinc atur acumulat i de moment estic sobrevivint i esperant que pronte puguem fer coses noves i sobretot reactivar el que ja teníem.
Les persones que treballeu al món de la cultura ens esteu ajudant a fer més lleuger aquest confinament i a mantindre en bon estat la nostra salut mental. Has participat, Anna, en algun d'aquests projectes online?
Sí, la veritat és que he tingut la sort de poder participar en dos projectes online que s'estan duent a terme ara mateix. Dic la sort perquè d'alguna manera a mi també m'ajuda la meva salut mental, sentir-me activa i continuar treballant. D'una banda està el festival Emergentes Festival, que es fa els caps de setmana i que és un festival multidisciplinar que dona veu a artistes emergents de diferents disciplines, com deia. I en el meu cas jo he participat en un parell d'edicions fent lectures dramatitzades i recitals de poesia. I d'una altra banda està una websèrie que estem retransmitint a través d'Instagram que es diu Pacientes Cero, de Irene Hernand. Pacientes Cero s'escriu amb Z, per si algú té curiositat. És una sèrie, com deia, online, que està ambientada en la situació actual que estem vivint i que és molt curiós perquè ens estem adaptant, ens estem reinventant i d'alguna manera creativament trobes sempre les noves possibilitats de les circumstàncies que ens ha tocat viure. I estem gravant online, assajant online, i hi ha actors que es connecten des de Madrid, hi ha una altra actriu que és il·licitana, la directora està ací a Barcelona també, i és curiós. D'alguna manera també veus una mica de llum de les possibilitats que teníem ahir, ja les teníem, però no les fèiem servir perquè no ens feia falta, potser. També considero que és important destacar que aquests projectes no són remunerats, és a dir, no continuem en actiu en el sentit de que estem treballant i tenint ingressos, sinó que d'alguna manera ens reinventem perquè no volem oxidar-nos i perquè tenim aquesta necessitat expressiva i de comunicació i creativa. Per sort, sí, estic bastant activa.
Les últimes notícies indiquen que l'apertura dels teatres serà possible amb un aforament, això sí, molt més limitat. Què en penses al respecte? Creus que serà viable aquesta opció?
El tema de limitar l'aforament dels teatres farà que molts teatres, xicotets teatres, teatres privats, com parlàvem abans, perquè els públics no tindran cap problema en obrir amb una ocupació del 30, del 50 o del 75%, però sí que farà que molts teatres xicotets pues, no puguen obrir, perquè no els eixirà a compte. Hem de pensar que per fer una obra, com a mínim 2, 3, 4 actors i el que comentàvem abans, de tots els professionals que hi ha darrere de cada espectacle, no només els actors que donen la cara, sinó que hi ha una dramatúrgia, hi ha una direcció, en fi, hi ha molts professionals implicats i tots han de cobrar per la seva feina. I aquesta feina l'estan fent per un 30% del públic, de la capacitat. És molt complicat. Crec que molts teatres no podran tornar a obrir fins que no puguen omplir la sala o lamentablement també pensa que molts no tornaran a obrir ja mai més.
Per finalitzar, com veus el teu horitzó com a actriu? Tens algun projecte en ment a realitzar?
Jo estic molt contenta perquè tinc un rodatge planificat per aquest estiu que ja m'han confirmat i és una pel·lícula, una producció molt xicoteta d'autor però que em fa moltíssima il·lusió. Encara no puc desvelar molt més, però sí que a no ser que la situació es compliqui molt, la rodarem a l'estiu. I després tinc moltes portes obertes que he estat cultivant durant aquest confinament, perquè sí que he tingut la sort de que m'han arribat alguns càstings i també el que deien de readaptar-nos a la situació, doncs he fet bastant càstings online i amb l'esperança de que algun projecte s'acabi de tancar més. Però, com veus, estic parlant molt de projectes audiovisuals, perquè suposen que una congregació de públic menor, menys massiu, i suposen que no es desposarà a tantes persones juntes en un mateix espai, com seria un teatre. També tinc en ment, òbviament, poder reactivar les funcions que estàvem fent i, sobretot, aquesta segona part de la comèdia que comentava al principi de l'entrevista. Seria genial poder començar a assajos i ja no arribem a estrenar aquesta temporada, però començar la temporada de teatre que ve amb una nova comèdia. Seria genial. La vista està en aquests projectes ara mateix. No sé com anirà la cosa, però sembla que sí, que es començarà a reactivar abans el sector audiovisual que no els teatres. També està ahí el teatre de carrer i els espectacles a l'aire lliure. És una opció que jo li estic pegant voltes últimament al cap i crec que hauríem de començar a crear tenint en compte això i ojalà que també puga participar en algun projecte així. En el meu cap ronda la idea i igual la pròxima entrevista amb un poquet de sort estem parlant d'alguna estrena de teatre de carrer. Però de moment no tinc moltes coses més tancades.
Moltes gràcies, Anna, per haver estat així amb nosaltres. Et desitgem molta força en aquests nous temps que ens està tocant viure.
Ha sigut un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i per compartir aquesta estona amb mi.
Hem tingut amb nosaltres a l'actriu valenciana Anna Cerveró Ferrer.
I l'última secció d'avui, músiques d'un país clandestí amb el company Adelí Martínez.
A Músiques del País Clandestí ens agrada escarbar, investigar, descobrir i gaudir de grups i artistes poc coneguts per al gran públic. És essencial la seva existència perquè fan possible moltes escenes comarcals i la cultura és important en tots els seus tamanys i en totes les seues transcendències. A la Valldigna hi ha una escena comarcal de rock punk en valencià que compta amb grups longeus com Metall i So i Panoràmics, als que el 2017 es va sumar Melassa. Melassa naix de les cendres de grups com Madamix i Chakra, pren la forma bàsic d'un grup de rock, baix, bateria, guitarra i veu, i aquest projecte pretén plasmar les seues influències musicals, Ramones, Berri Xerrac o Hamlet, a través d'unes lletres vitals que, a diferència dels anteriors projectes, estan compostes íntegrament en valencià. A la primavera de 2018, Melassa publica el seu primer disc, Cançons de ràbia i melodia, volum 1, un recull de 9 cançons on es barreja rock més contundent i el metall alternatiu amb tocs de punk i melodies pop. El treball s'enregistra a principis de 2018 a l'estudi de Gandia Todo Records d'Andreu Todolí, responsable de la gravació i la masterització. Aquest és un d'eixos xicotets i mitjan d'estudis de gravació, tan imprescindible per donar sortida als músics menys mainstream com hem comentat abans. Melassa tenien previst entrar a gravar el volum 2, però la quarantena no ho ha permès, així que caldrà seguir gaudint del volum 1 i de temes andant de força com El meu monstre, que recorda que tots tenim un monstre particular intern amb el que hem de conviure acrobàticament entre la mistificació i la ferocitat.
Paraules sense el meu permís. mostra que fa molta por. Ara es descollona, ara arrenca un plor. Ara vol tirar-se des de l'últim pis. Subta la sang, sembla desvanir quan es revolca el fang. I el seu auto-odi ara és infinit. He creat un monstre que ara vull matar. No coneix a l'amo que el va alliberar. I la seua vida pot ser un perill.
Fins ací el programa d'avui. No oblideu cuidar-vos, a vosaltres i a les persones que vos envolten. Vos esperem en la propera edició del 10 de Santa Teresa. Una abraçada virtual a l'espera de les que ens donarem quan ens puguem tornar a abraçar de veres.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, de les tristors! En farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del...
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del pensar qui ha empatufet. Senyor Charlot, senyor Wellington.